conclou que l'expresident de la Generalitat no està en condicions de ser jutjat, tot i així la citat a comparèixer dilluns per avaluar el seu estat de salut.
Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu avui a l'Aviador? Un assaig dedicat a la mística de nou creadores magnes i música en directe. Benvingut tothom.
L'escriptora Begoña Méndez acaba de publicar l'assaig Místiques amb l'editorial Wunderkammer. Tot un ens parlarà de les reflexions que inclouen aquesta darrera obra. Després, la jove Lucía Cervera és a punt de publicar el primer disc amb tota la il·lusió de les primeres vegades. Side Effects cedirà i avui ens avançarà dos dels temes que hi trobarem. I per acabar tindrem també les activitats culturals més interessants a ulls dels nostres companys Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
Són les 6 i 6 minuts. Comença la cultura a IB3 Ràdio amb Joan Jiménez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
A través de nou dones extraordinàries, la seva vida i les seves obres, l'assaig erudit, divulgatiu, revelador, cada pàgina condensa un recorregut espiritual, carnal, elevat i tel·lúric també, ple d'història i d'històries. Avui celebram la publicació de Místiques de Begoña Méndez en la seva autora. I la música d'una altra dona enorme, Hildegard von Bingen, que ens serveix per iniciar aquesta entrevista. Begoña, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Jo també.
Una mica atropellada per la setmana, perquè això de tenir una doble vida de professora i escriptora és complicat,
costa,
però
és
molt
complicat.
Contenta.
Jo sí, també, sí. Perquè no vull embafar, però és vera que quan un llibre t'agrada passes molt més gust d'entrevistar l'autor o l'autora, no? I en aquest cas, crec que dels llibres, no tindria per què dir-t'ho, i menys en directe, crec que és dels llibres que més m'han interessat, per exemple, des que he llegit enguany, i llegeix uns quants. Nou dones, per què aquestes?
És una tria completament subjectiva, ja ho explica en el llibre. I és simplement perquè són aquestes dones les que he anat llegint o m'han anat arribant a partir d'aquesta necessitat que tenia de comprendre una mica què passava amb aquelles veus que no són conegudes, que sempre han estat en els marges, no?, del poder institucional de l'Església, i que cercaven maneres d'experimentar la presència de Déu en el món, no?, des de les seves experiències vitals, no? I m'han anat arribant una mica, no ho sé, vull dir, m'he deixat guiar també jo per ses lectures que m'anaven duent a unes altres lectures.
Clar, però imagina que són lectures que són aproximacions que has fet al llarg de la teva vida, no? Mm-hmm. I que en un moment determinat a l'hora d'abordar l'assaig has de triar i també descartar. Supos que has descartat sí. altres dones.
Sí, 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 clar, com que precisament tenia jo volia fer una recerca sobre escriptores místiques que estiguessin desvinculades del poder eclesiàstic, no? Clar. Aleshores, clar, Santa Teresa i Hildegarda eren dues autores que no podia incloure en la meva proposta perquè elles són doctores de l'Església, no?
Clar.
I aleshores vaig anar cercant una mica des d'època medieval quines eren aquestes escriptores laiques, no? Aquestes beguines, no? Que varen proposar altres maneres de pensar en l'espiritualitat, no? I aquesta manera és donar-se en amor. I jo crec que és també aquesta idea de donar-se en amor més enllà del jo, de transcendir el jo, allò que lliga totes aquestes autores.
Quins requisits o quines condicions han de tenir per ser considerades místiques?
Clar, jo aquí també faig una mica aquesta lectura molt, molt subjectiva i molt personal, però diria que aquesta és una de les característiques fonamentals, aquesta necessitat de sortir de si mateixes i de vincular-se amb els altres d'una manera no personal, és a dir, més enllà dels propis desitjos. I també, òbviament, una necessitat molt forta de sentir que hi ha alguna cosa superior que transcendeix les seves petiteses, les nostres petiteses, no? I, de fet, m'agrada molt aquesta idea de com, clar, les primeres místiques medievals, aquestes dones laiques, uh-huh. Clar, parlaven de Déu, no? I trobaven en aquesta idea de Déu allò sagrat, allò transcendent. Però a mesura que van passant els segles, veus com aquesta idea de transcendència se li diu Déu, però realment és l'escriptura mateixa, no? I aquesta idea també me semblava que era molt radical i era molt guapa d'anar seguint durant els segles, fins ara, fins al món contemporani.
Begoña, ara és fàcil ser místic, mística en el segle XIV, que ara?
Jo crec que no. Jo crec que les condicions vitals sempre són desastroses per unes qüestions o per unes altres, no? I a més, clar, el fet de voler practicar un amor lligat a la bellesa i a sorró del món és una cosa que sempre pot fer-se, no? I jo crec que aquesta és també una de les característiques fonamentals de les místiques de les que xerren el llibre. Bellesa, horror i marginalitat sempre han existit i sempre existiran, per tant.
I fins i tot han anat de la mà. Moltíssimes
sí,
gràcies.
Exacte. Per tant, sempre és bon moment per practicar el misticisme.
Parlant de bellesa, una frase que me sembla particularment bella, que és quan dius, que a més és un element comú a totes, uh-huh. que parteixen o que treballen en l'absolut, però no en les certeses.
Ah, sí.
I vull que m'ho expliques.
Sí, ja. Bé, clar, perquè per les dones místiques, aquestes dones escriptores, s'idea de tot es confon amb el no-res, s'idea d'ascensió cap a Déu és exactament igual a la caiguda en el més gran desempar. I clar, totes aquestes idees són radicals en el sentit de que són absolutes i totalitzants. Però i aquí hi ha la paradoxa i la bellesa, com tu deies, d'aquest pensament, és que, clar, com que tot és res i la plenitud és el buit, no hi ha cap certesa realment a la qual te puguis agafar. Clar. I aquesta incertesa fa que es nodreixi aquest desig de transcendència constant. Per això mai arriben a la unitat total, a no ser que arribin a la mort, no? Però aquesta idea m'agradava que quedés clara, no? Que una cosa és fer feina amb aquests absoluts, aquesta idea d'amor, d'unitat, de trobada amb l'altre, i en l'altre, vull dir, superior, transcendent, espiritual, però que tot això no ofereix cap certesa i, per tant, t'obliga a estar cercant constantment, no? És un poc aquesta idea de sa dona del cantar dels cantars, no? De sa Bíblia, que va cercant el seu homo arreu i no el troba mai, no? Aquesta idea m'assembla preciosa, de recerca.
És una altra idea que jo crec que pot resumir, entre d'altres, no? Allò que és el llibre o que són elles, i de conciben el deseo de acceder a lo sagrado com una hoja en blanco que se abre a la escritura, que intuyen lo oculto en la materia sensible, que vislumbran lo invisible, que entienden la intimidad como un espacio poético, a la vez secreto y comunicable.
Clar, també és una característica de la mística femenina, que és que tota vivència passa pel cos, no? I si tota vivència passa pel cos, òbviament hi ha una feina d'introspecció i de recerca en un mateix. Però aquesta recerca en un mateix o en una mateixa, precisament lo que fa és cercar de quina manera se pot sortir. Vull dir, també és molt paradoxal, no? I aquesta idea de que en el món humà i, per tant, en sa temporalitat se pot trobar una llavor o una intuïció o un ombra del temps etern i d'aquesta idea de transcendència una altra vegada, crec que és això que fan les escriptores místiques, no? Passar tota vivència per seu cos i traduir-la, transformar-la en escriptura íntima. Però, clar, tota escriptura vol ser llegida i, per tant, aquesta intimitat...
Ja se difumina, no?
Clar, i vol ser comunicable. De fet, les escriptores medievals escriuen els seus textos pensant que poden oferir un model alternatiu de viure la religió a través dels seus textos. És a dir, elles reivindicaven, no?, sa condició, diguéssim, valuosa dels seus propis textos, no? Com a maneres alternatives de viure l'espiritualitat.
Hi ha una idea que sura tot l'assaig, que és aquesta fusió entre cos i ànima. No sé si... Crec que ho dius, a més, que na Hilma Afklint i Simone Weil serien les que millor expressarien aquesta idea.
Sí, clar, elles... Tota mística, tota dona mística sempre parteix d'una crisi vital, no? I en el cas de les dues pintores, tant de na Hilma Afklint com de na Josefa Tolrà, totes dues varen viure morts molt doloroses, no? I aleshores els seus cossos se varen convertir en cossos mediúmnics, és a dir, en vies... vull dir, els seus cossos eren una manera de connectar el món dels morts amb el món dels vius. Per tant, clar, la seva materialitat sí que, d'una manera molt radical, es converteix en una via d'accés en allò espiritual i en allò immaterial, no?
Sí. Clar, el concepte de Déu surt permanentment, i dic concepte perquè desacralitzes un poquet, li lleves religió, no? a la paraula, al concepte. Per exemple, hi ha un moment que dius la nostàlgia de fundir-se con el universo recibe el nombre de Dios, perquè hi ha moltes definicions, no? Necesito que Dios me tome por la fuerza, pues sí, ahora la muerte, aboliendo la pantalla de mi carne, me pusiera cara a cara delante de él, huiría. Clar, és com tratar aquest Déu que tenim, bueno, molt vinculat, evidentment, a les religions d'una altra manera.
Clar,
i
clar.
I a través d'elles.
Sí. De fet, Déu hi ha una idea que travessa tot el llibre, i és que realment en el final Déu és el nom que li donam per raons culturals, no? En aquesta necessitat de cercar alguna cosa que ens doni sentit com a éssers humans, no? I aquesta cosa que cercam per donar-nos sentit, en el cas de les escriptores místiques de Ses Queixer, precisament és l'escriptura, i en el cas de Hilma Afklint i de Pepeta, de Josefa Tolrà, és a través de l'art pictòric, no? Mm. Però sí, realment Déu és qualsevol sentiment profund de... i de voluntat de donar-se en amor i de donar un sentit a les nostres vides tan petites i tan curtes, no? Tan breus. Mm.
Sorrellava el concepte de revelador, la paraula reveladora, la presentació, perquè és vera que dus el present a figures que en realitat van a ser oblidades durant molt d'anys. Sí. Jo crec que Margarita Poret seria un exemple magnífic, no? De dona dona enorme que a mitjans del segle XX la recuperam, però que havia quedat oblidada totalment.
Sí, sí, sí. De fet, clar, jo sempre dic que la meva... Ja és un lloc comú, però és que és vera. Sempre dic que la meva mare no sanguínia és Anne Carson.
És una
bestialitat d'escriptora. La seva obra no s'acaba mai. Obre camins de lectura i d'escriptura, que jo crec que això és el millor que pot donar una escriptora. I jo vaig conèixer la figura de Margarita Porete precisament a través d'un assaig d'Anne Carson de creació, que a més lliga Margarita Porete amb Simone Weil, no? I de fet la lectura d'Anne Carson va ser una de ses, un dels motors de la meva pròpia recerca. Sí, sí. Clar. Abans no la coneixia.
Anna. Clar, i jo crec que se nota la teva fascinació per ella, no? Per aventura, per aquesta troballa, no? Perquè l'has descobert més tard que la resta, no?
Sí.
Me fascina una altra imatge i vull que me parlis de les dones Lispector. Jo Clarice Lispector m'he d'aixecar cada vegada que dic el seu nom,
sí,
perquè m'ha il·luminat durant molt de moments de la meva vida, i vull que me diguis que és una dona Lispector. Però, clar, hi ha una imatge molt potent que dius que són aquelles a les quals els deserts i els oceans els hi creixen de dins.
Sí.
Però, clar, això també s'ha d'explicar.
Sí, bueno, és una imatge poètica.
Sí,
en realitat, Clarice Lispector, jo crec que és la màxima representant d'allò que diríem misticisme salvatge, perquè han xerrat tot el temps de recerca, però la mística també se pot produir a partir d'un fet en aparença banal que trastoca completament l'entorn quotidià, no? I els ritmes, diguéssim, rutinaris. Hi ha com un crull que s'obri a la realitat més intranscendent, que fa que de cop se te remogui alguna cosa per de dins, no? I aquesta cosa que se te remou per de dins són aquests deserts i aquests oceans, no? Perquè quan la vida quotidiana s'acruia, de cop hi ha un abisme, no? Un abisme interior. I m'agrada molt la idea de desert i d'oceà per representar aquesta idea de perdre peu, no?
Marosa Di Giorgio seria la més telúrica, la més carnal.
Sí. Sí, Marosa Di Giorgio, que és una poeta uruguaiana fantàstica. Ella realment aquesta la vaig pensar, la fica és exacte
mística,
ses místiques.
Jo també ho vaig
clar,
pensar.
Però sí que perquè me feia moltíssima d'il·lusió parlar d'ella, i perquè sí que hi ha aquesta idea que no surt tant en la resta, que Santa Teresa, per exemple, sí que tenia molt, apareix molt lligada a la idea d'espiritualitat, l'erotisme, no? I a més un erotisme que va més enllà de l'humà, és a dir, per ella Déu és arreu, i arreu vol dir tots els éssers, i per tant el seu desig eròtic també va més enllà de l'humà i està vinculat a tots els éssers. I aquesta idea me semblava preciosa i vaig pensar que l'havia de ficar perquè me semblava una idea fascinant i meravellosa, i que enriquia també molt la resta d'autores, no?
Cites una frase d'Anne Carson que vaig llegir alguna cosa parescuda de Simone de Beauvoir, referint-se a ella mateixa, no? Que escriure era o és com ordenar l'habitació.
Sí.
Com ordena Begoña Méndez la seva habitació?
Desordenant-la.
Tenia aquesta resposta.
Sí, desordenant-la. Clar, perquè jo faig capbussades molt intenses, per poder escriure, i tot el que no sigui l'escriptura i el meu cos queden completament abandonats. I després, clar, la Begoña Méndez persona que ha de tirar el dia endavant se troba amb uns desastres bastant...
Tornes diferent, també.
Sí,
no?
sí, tornes diferent.
I el teu entorn també sí. Ha tornat diferent.
Sí, sí, sí. Cada vegada que tornes d'escriure, la mirada és diferent. I de fet, necessites com un temps per refer-te de tot plegat. Per tant, per mi escriure seria desendreçar i tornar a sa vida de no escriure seria endreçar sa habitació, una mica al revés que anar en Carson.
Místiques de Begoña Méndez, més que recomanable en aquests balanços que feien bastant frívols a final d'any, no? Dels uh-huh. llibres que més t'han impactat, jo l'inclouré segur. Te diré que coneixes a Roberto Calasso, òbviament, i, uh-huh. i la seva profunditat, la seva espiritualitat, i jo hi ha passatges que me recordaven quan llegia L'Ardor o La literatura i los dioses. És veritat que en Calasso fa llibres de 600 pàgines,
sí.
I tu ho has resumit en 60, molt bé. Però per aquí va la cosa, o sigui que, no sé, més no te puc dir.
Bueno, moltíssimes gràcies. Sí, és un llibre breu.
Que el compreu,
perquè...
que el llegiu, per favor.
És un llibre breu perquè volia fer un destilat. Sí, no,
però...
sí, sí.
És un destilat, però sí, és un destilat sí. amb molta essència i, no sé, i que se pot rellegir perfectament les vegades que facin falta.
Que bé, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies per estar aquí, Begoña.
A tu,
vinga,
a tu.
6 i 25, continua.
Les ràdios Dial. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador. IB3 Ràdio.
That's all. he's tough and he sees everything like it's never been done. Oh, he's rude, he's unknown, watching over your thoughts and pretending to know. He's honestly praying for me. He cuts me when I try to speak. He's pointing
Cervera, com estàs?
Molt bé.
Acompanyada, he sentit dues guitarres, de moment en Llucia només té dos braços, per tant seria molt complicat. Antolo Cervera, ni més ni manco.
Què tal, com
acompanyant.
Com va això?
Antolo, que ja va venir divendres passat. Clar, Mònica, jo havia pensat, els programes, els grans programes sempre tenen uns músics que acompanyen sempre, no? Tolo, te deixes fitxar o què?
Jo, sí, jo encantadíssim.
I vas acompanyant tot el que passi en el programa, el vas acompanyant de seguida.
Saps, com els pianistes del cinema.
Sí. Saps,
que els hi posàvem la pel·lícula i improvisàvem.
Tu series la banda sonora.
Seria ideal. Encantat.
En podem parlar.
Podem parlar.
Lucía, com està? Perdona.
No, perdó. No, deia que en Tolo va fer de teloner d'Ana Lucía avui, divendres passat.
Sí.
Efectivament. M'agrada molt la versió d'en Sabina, que ara es toca aquí en directe.
Moltes gràcies.
Però avui venim a xerrar amb Anna Lucía. Anna Lucía, com estàs?
Molt bé d'estar aquí una altra vegada.
Un any, no? Fa?
Sí, fa un any. Just demà farà un any.
Que vas ser finalista del pop rock.
Exactament, i precisament un dels premis que vas guanyar va ser actuar a un dels espais de Palma, que és l'actuació que serà molt aviat dia 4 de desembre, no?
Exacte, sí.
I com prepares aquesta actuació, Lucía? Perquè a més prepares, ja has començat a gravar el que serà el teu primer disc.
Sí, pues jo crec que ha estat superguai, bé, estàs sent superguai. Perdó si dic una castellanada, és que estic amb mon mare de Madrid, mon pare de Mallorca, pum pum. Però sí, està sent superguai. M'agrada molt el trio que tenim d'Estres Cervera. Crec que és una part essencial de lo que és la meva música i la nostra música. I sí, o sea, el procés és molt, molt, molt diferent a lo que es toca i que te surti la cançó per primera vegada, que és com la inspiració, lo guai, lo espontàneo, saps? La primera vegada que escoltes i dius, ostres, que guai lo que he fet, això me mola. Però és vera que quan estàs a l'estudi, que això mon pare en sap bastant, comences com a pensar, aquesta cançó està molt bona, jo crec, perquè de escoltar-la tot el rato, la teva veu, i arribes un moment que dius, vale, tio, tinc que pensar, o sigui, descanso, o preguntar a gente, rotllo, això està bé, saps? I tornar a lo que pensaves quan ho estaves componiendo i tal. I sí, jo crec que els descansos són molt, molt importants per no tal.
Tu que pots, Lucía, li dones la cançó a la teva, a ton pare, per exemple, per escoltar-la amb unes altres mans i amb una altra guitarra? Perquè podria ser un exercici bastant en el fil de lo que dius, no?
Pues crec que ho he fet no tal que així, però sí que a vegades quan li dic, papa, he fet aquesta cançó i tal, i sí que ell m'ajuda a posar bé els acords, perquè jo tampoc sé el que faig realment, que això també és part de la màgia, perquè prefiro no saber-lo i que mon pare ja faci la part. I quan ho fa ell sí que dic, ostres, realment l'he estat tocant supermal. Saps? En plan, però sí, quan ell ho fa és com màgia. De
bueno, he de dir que molt dipits li he dit que me fa molta enveja les cançons que fa. No, perquè té aquest putell, ho ha dit ara. A vegades no saps què fas, i aquest no sabrà de on te venen les coses ni per què passen, sinó que passen. Això és essència, realment, no? No, és puresa, tal qual, no? No penses, que estoy haciendo aquel acorde con la quinta, punyetes. Poses la mà i te deixes dur, i això és una passada. O sigui, no ho perdis mai, això. Jo ho vaig perdre fa estona.
És difícil no perdre-lo, Tolo, perquè en Llucià ha començat una carrera musical que tots esperam que la continuï, i serà així, i clar, d'aquí 2 o 3 anys sabrà perfectament el que fa,
sí, o 5. No. Sí, sí, però bueno, procurar que duri el més possible,
sí,
saps?
Sí.
Però que tendre, Tolo, que te vulgui mostrar tot, que ho vulgui compartir amb vosaltres, amb tu i amb en Marc, que és germà d'Ana Lucía,
sí,
que ho trob també igual de guapo que aquesta màgia que deia Ana Lucía, has fet que ella vulgui que formeu part del seu projecte, no? En certa manera també se podria sentir com que ja, jo què sé, qualsevol cosa, però no. Hi ha aquesta tendresa de voler formar el trio, o sigui, que sortireu a tocar tot tres. Que bo, i vos heu repartit qui ha estat l'arrangista, Tolo, lògicament, no?
Bueno, jo he estat un poc el mestre d'obres, però per exemple, avui a la baixa hem tingut assaig,
sí,
que hem mirat dues o tres cançons, i és un poc orgànic, surt un poquet de... No, jo bueno, tant en Marc com jo li dèiem a ella, tu canta, toca el que toques tu, que és el que te surt natural, i nosaltres anirem acomodant, tens puesto aquí, aquí puc entrar jo, aquí pots entrar tu. Nosaltres fem un poc més feina bruta i ella que se deixi dur. Jo crec que és la millor manera.
Que bé, Lucía, i què te preocupa ara davant d'aquest concert?
No sé la veritat. Tirar-me un pot? Fa algo a l'escenari?
No se sentirà.
Espero que no. Però sí, no sé, crec que així... No sé, no me preocupa res, perquè crec que... Bueno, me preocupa jo mateixa, perquè tinc a dos professionals al lado que lo que passe o arreglaran segur, en pla, para ellos, però de preocupació no tinc ninguna, la veritat. O sea, lo que salga, quiero que sea lo más honesto posible, i crec que la gent se n'adona quan algo ha nascut d'un lloc viu. I això és el que vull donar, la meva realitat i tot honesto, tot guai. I per cert, que també volia dir que m'agrada molt ensenyar-li les cançons a mon pare i a en Marc, que saben d'això, però també a mon mare, perquè mon mare no, sap de música, però no tan en plan tècnico, i mon mare sempre és com la primera persona en escoltar les cançons, perquè està allà, bueno, i la primera persona en escoltar el procés, perquè estic allà a la 1 del matí, i el rotllo Lucía. O sea, por favor, llevas 6 hores tocando, los vecinos lo van a echar, saps? Però sí, m'agrada molt gent que sap tècnicament de música i gent que escolta i pues gaudeix d'això.
Que bé, doncs, sentim avui la música de Lucía Cervera. Dia 4, quin dia cau? Ara en ses festes és com a divendres.
Dijous.
Ah, un dijous.
Sí.
En el Teatre de Ses Fortesa faràs aquesta primera actuació oficial, podríem dir, amb en Marc i amb en Tolo, amb el teu germà i ton pare. En a quina hora serà? S'ha de reservar invitació o s'apaga entrada? Com funciona?
A les 8 s'obrin portes, crec, o no? O comença?
És a les 8, comença.
A les 8 comença. Vale, i bé, crec que se pot comprar entrades físiques una hora abans.
Sí, se pot, sempre, a Xerfortesa se pot. I també
això,
a la Palma Cultura.
Sí, a Palma Cultura i tot això.
Vendre entrades, cerques el concert de na Lucía.
I allà se pot comprar online quan vulguis i una hora abans físiques.
Lucía, parlàvem de ses primeres vegades que tu n'has fet referència també a ses teves publicacions, no? El primer disc, el primer, jo que sé, gran concert, etcètera,
sí.
No? Com te sents amb aquest disc? Què vols que sigui i què no vols que sigui? És a dir, alguna cosa que diguis, no vull cançons de, no ho sé, que te puguis empenedir o arranjaments massa arriscats, vols senzillesa,
sí.
O vols rimbombant, què és el que vols?
A veure, arrepentir-me, crec que d'algunes m'arrepentiré, perquè és com que quan tingui 5 anys més o així, diré, joder, què feia, tio, amb 17 anys. Bé, em passa quan tenia 13 i dic, menys mal que no vaig fer el disco en aquell moment, la veritat. Però, no sé, jo, és que el disco aquest no tinc una idea fixa, perquè és més, com he dit abans, com ha dit mon pare, d'estar allà i fer, i el procés és també és concepte, jo crec, de descobrir qui sóc, créixer amb el disc i arribar a un resultat final, que realment no és final, que seguiré, i això segurament també quan ho escolti 10 anys tindrà un altre significat i tot això, però és més, ja tinc com fam d'aprendre, saps? Com, no sé, una necessitat de crear, que ja ho vaig dir ahir, que vaig tenir una altra entrevista, i crec que crear és com supervivència per un artista, o per jo, per lo menos, tampoc vull generalitzar, però...
Això és el títol que t'hauran agafat, sí?
Sí.
Jo he llegit l'entrevista.
És això, que crear és com una necessitat per jo. I jo crec que ara mateix, amb aquest disc, és com una versió més conscient d'aquesta mateixa necessitat.
Lucía, mos faràs un segon tema, Mantolo. Molt ràpid, com són els temes? Totes les lletres són teves? Hi ha qualque versió? Totes en anglès?
Totes en anglès, sí. I meves totes, també.
Molt bé.
Sí.
I ara mos ha caigut un tap d'alguna cosa.
Mentre sigui un tap i no sigui...
un micro.
Una peça de...
no sigui qualcú.
No. Un tap d'un boli. I quina peça faràs ara?
Ara faré Pink... Bé, abans he fet The Thief, que és el ladrón en anglès, que xerra del bloqueo artístico, que està molt present a la meva vida ara mateix i fa uns mesos. És com... Tracto de mirar en els ulls en aquest bloqueo artístico i ser conscient que està allà i aún así no puedo hacer res. I és com... Olea. O sea, olear. No sé bé. Sí, surfear. Surfear, eso. Surfear com la incertidumbre d'això. I després ara faré Pink, que és rosa, en mallorquí, i tracta del meu moixot que se va morir a gener d'aquest any i s'anomia Pinky. I sí, és com per lo que he dit, una necessitat de sacar lo que tengo i res, això.
Molt bé, Lucía, i sabem sa portada com serà i ja està.
La portada del disco.
A mi no me miris que...
Això és molt graciós, perquè jo sempre estic pensant la portada, l'estètica, tal, i el meu germà i mon pare, bé, primer has de tenir les consoles.
Sí.
No, està clar, i ara mateix és com que no tinc res en el cap d'això, però...
No voldràs posar el paquet abans del que hi ha dins el paquet.
Exacte, claro, sí, exactament.
Bueno, tenen raó, tenen raó. La portada ja arribarà.
Sí, ja arribarà la portada. Quan la tingui ja...
I d'escoltant a Pink, quan són les 6 i 43 minuts, en Lucía Cervera, que sona molt bé i sona també gràcies a la feina de Josep Escudé, d'en Lluís Fortesa, Lluís Menéndez, els nostres tècnics, en Tolo Cervera, que avui l'acompanya. Vinga, Lucía.
Vamos.
No
Brava, Lucía Cervera, dijous 4 de desembre, al Xerf Fortesa. És la pròxima cita, si voleu escoltar aquestes meravelles. Tolo, fins aviat.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots dos.
Gràcies. Gràcies.
6:46, una pausa i repassem l'agenda.
IB3 Ràdio és música.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
Se ha muert. Changuito.
Perdona.
No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí. Que
fort.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
Idò, ja estan tots 3 preparats per repassar l'agenda d'aquest cap de setmana, les seves propostes, Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca. Gavi Rodas, com estàs?
Un plaer.
Anna Gornés.
Hola.
Hola, Anna.
Com va?
I David Ventura, des d'Eivissa, Formentera. Com estàs, David?
Hola, què tal? Molt bones tardes.
Molt bé, idò, començant per tu, Anna, si vols, que tenim aquest cap de setmana a Menorca.
Vinga, que cap de setmana hi ha la trobada Balear de FITIM, el Festival de Teatre Iberoamericà de Menorca, que jo us ho recomano tot el mes, perquè totes les propostes són fantàstiques. I la trobada Balear són 3 dies, va començar ahir. Avui tenim Jo soy un cuerpo, les 8 d'aquí una horeta, de la Perreri, que també és una peça que ja us he recomanat altres vegades. Després seguim amb Hannah Twish, que és una companyia de Formentera, que si han arribat des de Formentera hi hauran d'anar només per...
Perquè se sentin per acompanyades.
Sí. I demà dissabte segueix... Exacte. Amb 2 propostes més, a les 7 i a les 8 del vespre, també de dansa i clown. Demà tot el dia a Mo tenim Rastre Musical, que és un mercadet de música, que és el segon any que es fa. Hi haurà tot el dia concerts i també podrem comprar vinils i relíquies i i passejar, que demà tornarà a sortir sol. Arts del Nord, que també és un cicle que ara mateix tenim en marxa, i es fan al Teatre de Fornells, ja ho sabeu, perquè vos he dit moltes vegades, i demà la proposta és d'en Pau Marquès i Papa Eco. És un duet que fa una peça... Bueno, és un repertori molt peculiar perquè és amb una única nota i a partir d'aquí fan diverses interpretacions i es diu A les nostres mans. També ho fan percussió amb peces de ceràmica i és una proposta guapíssima.
Que bé.
Més coses. Avui a les 8:30 en el Teatre d'Esbord, Alternatilla Jazz Band. Això segur que us sonarà. Comença el Festival Alternatilla i fa aturada a Menorca. I diumenge en el Teatre d'Esbord comença el Festival Salat, que és un festival de circ, i tenim la primera de les propostes que durarà també uns quants mesos.
I de molt variat, no?
Una mica de tot.
Molt variat i de molta qualitat, també, Anna. I Vice Formentera, David, que tenim aquests dies?
Molt bones. Bueno, no gaires coses, però bueno, per estar bé ja es gaudeixen. A veure, aquest cap de setmana hi ha bastants els concerts de Santa Cecília. Avui anem ja justos a temps, perquè ja ha començat, són els recitals dels alumnes de l'Escola de Música i l'Ensemble de Saxofons, que estan tocant a la plaça exterior de Can Ventosa, ho estan fent en aquests moments, però a demà arribem a temps, perquè hi ha el concert del cor i de la banda Ciutat d'Eivissa a partir de les 7 de la tarda. A la sala ja està bé. Avui hi ha una nit que està bastant potent i bastant especial, dedicada al rock alternatiu i experimental. Venen dos grups catalans, el Maragda, que fan sitch, rock psicodèlic, i els Pardals, que fan post-rock. Aquesta cosa que es feien grups com Tortoise, als 90. Això serà a partir de les 8 de la tarda. Després, s'atraca el 25 de novembre, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones.
Sí.
Aleshores, es fan diverses projeccions a Cineclub. Per exemple, avui a les 9 de la nit, a la Sala de Cultura de Formentera, es projecta Les xiques de l'estació, una pel·lícula de Juana Macías sobre unes adolescents d'un centre de menors que es prostitueixen. I dissabte, a les 7 de la tarda, el Casal d'Igualtat de Vila es projecta Promising Young Woman, una joven prometedora, una pel·lícula d'Emerel Fennel, amb una incommensurable Carrie Mulligan. És a dir, que després d'aquestes projeccions hi haurà col·loqui, debat. Aquest dissabte també hi ha Teatre Infantil a Formentera, amb l'obra Olvido, de Trajín Teatro. Serà a la Sala de Cultura de Sant Francesc a les 6 de la tarda. I una altra cosa és que aquests caps de setmana ja s'atraca el fred, l'hivern. A Eivissa què es fa? Pues es fan moltes festes populars de menjar i amb música en directe. Aleshores, aquest dissabte a Vilavara de Rei hi haurà el gran concurs de truita de patata vermella d'Eivissa.
Per favor.
El dissabte, per favor. I diumenge a Santa Gertrudis, el Campionat Mundial d'Arròs amb Pebrassos i Trossos. I, evidentment, tothom està convidat i hi haurà música en directe, hi haurà gent al carrer i hi haurà diversió en definitiva, que també és una alternativa magnífica pel cap de setmana.
La truita en ceba o sense?
Mira, això cadascú... Jo,
home, clar, però t'estic demanant a tu. Vale. Tu com la fas? Tu no la fas, tu te la menges només, no?
Sí, jo sóc amb sabista, Ja, sí, jo no faig truites amb patates, perquè quan les he de girar genero una destrossa.
Correcte.
Aleshores, efectivament, jo el que faig és més aviat purés, no?, i coses d'aquestes.
Anna, en sabó o sense?
Anna l'està fent, la truita, crec.
Sí, Anna ja...
Està movent els ous.
Anna, I capitán?
Jo con huevos, sempre.
Ah, molt bé. I patata, no?
Patata poca.
Molt bé, venga, Mallorca, què tenim, a part de truites? Capitán Rodas.
Pues tenemos muchos aniversarios. Mira, y empiezo con uno. Hoy viernes, a partir de las 9, en el Trull, Elefantes, que le canta al disco azul... Cumple 25 años este disco y ellos dicen que fue el que les abrió las puertas del pop, gracias en parte a Bunbury, pues ahí estarán revisitando estas canciones. Más celebraciones, un músico periodista de esta casa, ya lo diré, Miguel García,
sí.
Al frente de Roulotte como cantante y como compositor, 10 años cumple Roulotte, que este grupo que completan Bernard Compay, Michael Backhauser, Marc Grasas y Tito Dávila, vuelven a la movida. Mañana a las 10 repasarán canciones de sus 3 discos publicados y entonarán sus últimos sencillos. Más cositas, hoy a partir de las 9 en Esgremi, si te gusta el pop urbano, Marc Seguí presenta su último trabajo, No tengo prisa. qué es lo que haré yo por llegar a la sala, porque a mí especialmente no me agrada, pero bueno, es una recomendación que hago para...
¿Pero irás o no?
No, igual me pierdo por el camino. Me pierdo por el camino porque igual me gusta mucho el humor y me voy a ir a ver a Carles Sanz y sus divertidas anécdotas de tricicle.
Claro.
Que están también frescas y las...
Sí, vamos, las va a escribir ahí.
Las escribió ayer y hoy las repasará. Hoy y mañana en Auditorium de Palma. Hoy da comienzo a las 10 y mañana hace dos funciones, 6:30 y a las 9. ¿Y qué te iba a decir también? Otra celebración, 30 años cumplen dos grupos, No Romancer y Capela, sí. Dos grandes de la escena mallorquina, No Romancer de la música tradicional y Capela de la música vocal. ¿Quién cantará como Capela? Pues actúan este domingo a partir de las 7:30 y escuchamos algo de ellos, ¿no?
De Capela, Ido, venga, Lluís, un poquet de Capela, perquè després acabarem amb Miquel García. Un bon de matxembrant, han fet a Capella i No Romancer, el van tenir aquesta setmana aquí a la ràdio, en el programa, i la veritat és que sí. I s'han entès molt bé. Una recomanació més?
Sí, mira, una de teatro. No suelo recomendar mucho yo teatro, pero soy más del mimo. Y entonces, este sábado y domingo...
Bueno, es una arts escènica, també.
Sí, pero bueno, un poco olvidada. El sábado y el domingo, dos funciones recomendadas en el Auditorium con la grandísima Lola Herrera, que viene con El camino a la Meca, perdón, una obra de teatro de Atol Fugard que trata sobre la vejez, la libertad y la soledad.
I que interpreta amb Natalia Vicenta, la seva filla, en un escenari. Sí, molt bé, Ido, estimats, fins la setmana que ve, David, Anna, Gavi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a
tu. Te'n vas cap al gremi.
És un plaer. Sí.
Ido, acabam amb Rolot, la banda, com tu deies, liderada pel nostre company Miquel García d'IV3 a Televisió. Ja sabeu que a les 7 ja estan preparats els nostres companys i companyes les notícies i que l'aviador torna dilluns a les 6. Bon cap de setmana. Llevaban gentes de 100.000 raleas. Apurad, que ahí os espero si queréis venir. Pues cada noche ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de la mano sin importarles la facha. Juntos nos encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. La zorra pobre el portal, la zorra rica el rosal y el avaro las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Otra noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos, bajamos.